L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Benvinguts a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. El saluda Tomàs Ginestra i Villar. Avui divendres, dia 13 de gener, destacarem... Avui es celebra la reunió convocada per la Junta Rectora de la Cooperativa de l'Aldea i Divina Alzinet, directora de l'Institut de Crèdit Agrari. La rehabilitació de l'Ajuntament de Santa Bàrbara torna a quedar fora dels pressupostos. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar rebutja el projecte del Centre d'Experimentació i Proves de Tecnologia de Generació Eòlica. La Generalitat retirarà la població de bous que habita des de fa 70 anys a l'illa de l'Ebre, a Tortosa. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. Obrim el nostre informatiu en la mirada posada un dia més a l'Aldea, ja que avui es celebra la reunió convocada per la Junta Rectora de la Cooperativa i Divina Alzinet, directora de l'Institut de Crèdit Agrari, amb els afectats pel bloqueig dels comptes de la cooperativa de l'Aldea. Des d'Antena Aldaia, Seto Gallego ens amplia aquesta notícia.
Avui els veïns de l'Aldea rebran la contestació a dues preguntes que des del passat mes de desembre no se'ls contesta. La primera, per què s'ha arribat a aquesta situació, i la segona, quan se'ls tornaran els seus estalvis. Estem parlant dels afectats pel bloqueig dels comptes de la cooperativa de l'Aldea, que avui mateix tindran una reunió amb la Junta Rectora de la Cooperativa i amb Divina Alzinet, directora de l'Institut del Crèdit Agrari. En parlem amb Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
Ve una nova etapa en este llarg camí de patiment que està portant a l'intent de retornar els recursos a la gent de l'Aldea. La cooperativa, crec jo, en molt bon criteri, ha convocat a la gent de l'Aldea, a tots els interessats i als no interessats o no afectats també, per tal d'explicar d'alguna manera com han anat les coses i quina és la viabilitat d'este desbloqueig dels comptes. La gent interessada crec que agrairà molt i molt este gest de la cooperativa, esta convocatòria que ha fet la pròpia cooperativa a l'hora de que al pavelló poliesportiu i amb la companyia molt important de la Divina Alzinet, com sabeu, la directora de l'Institut Agrari i de Crèdit, d'alguna manera se pugui donar una explicació a dos conceptes molt clars. Un és com s'arribarà al retorn total d'estos comptes i l'altre, evidentment, pues, com s'ha arribat a aquesta situació, qüestió que evidentment també preocupa molt i interessa per descomptat a tots i cadascun d'aquells que d'alguna manera tenen els interessos allí en estos moments entrampats i en definitiva a tota la ciutadania del nostre poble.
La reunió es porta a càrrec després de que a finals de desembre el consistori Aldea sol·licitava un calendari de pagaments a la Conselleria d'Economia i Coneixement. Avui, precisament a les 7 de la tarda, al pavelló poliesportiu municipal s'esvairan molts dubtes, ja que a hores d'ara encara hi ha molts afectats que no han pogut accedir als seus estalvis.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La rehabilitació de l'Ajuntament de Santa Bàrbara torna a quedar fora dels pressupostos. Si es troba finançament, les obres podrien començar al 2014, diu l'alcalde. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
La necessària rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament de Santa Bàrbara tindrà que tornar a esperar com a mínim fins a l'any 2014. Així ho confirmava a la Plana Ràdio l'alcalde del municipi, Jordi Boronat, en una entrevista realitzada a finals del desembre passat. Boronat deia, però, que caldrà aconseguir el finançament necessari per a poder realitzar el projecte, ja que el poble no pot assumir el cost de l'obra al 100%. Escoltem Jordi Boronat.
Jo calculo que per al 2014 podríem començar. Ja veurem en quina fórmula, però estem estudiant diverses fórmules i això ens hauria de permetre per al 2014 començar la rehabilitació de l'Ajuntament. Si podem tirar-ho endavant perquè tenim el pressupost, tenim el finançament i no depèn tot de l'Ajuntament, és a dir, que hem de buscar subvencions externes, ho tenim, ho tirarem endavant.
L'alcalde també afegia que encara que no és una obra prioritària, sí que s'ha de reconèixer que s'estan rearreglant coses.
No és una cosa prioritària, tot i que l'edifici pues, ja en té falta, perquè hem dit moltes vegades que és un edifici de 100 anys i que, per tant, pues, bueno, ja li ha tocat el torn, no? Estem ja rearreglant, és a dir, arribant per segona vegada coses que ja estaven creades al municipi i per tant jo penso que la, mantenint, sí, jo penso que la rehabilitació de l'Ajuntament tampoc no pot esperar molt més.
El projecte per rehabilitar l'edifici de l'Ajuntament Planer es va començar ja en l'època de l'anterior alcalde Joaquim Martí, qui va encomanar i aconseguir el projecte a la Diputació de Tarragona. Posteriorment, i en les dues legislatures encapçalades per l'actual batlle Jordi Boronat, s'ha continuat a comun dels objectius a aconseguir, incloent-se fins i tot als programes electorals, encara que el projecte s'ha anat endarrerint sempre pels problemes de finançament, que significa poder assumir els 2 milions d'euros del pressupost inicial de l'obra, tot i que la intenció de l'actual equip de govern seria, ara, la d'encarar l'obra des de la filosofia de l'austeritat, amb les modificacions que s'han estat fent al pressupost i que podria significar un estalvi gairebé del 50%. L'edifici de l'Ajuntament de Santa Bàrbara data de principis del segle XX. Es va inaugurar el 4 de desembre de l'any 1909. En tots aquests anys solament ha tingut una reestructuració que es va fer essent alcalde Josep Bertomeu. Actualment, algunes de les dependències es troben veritablement en un estat de conservació deficient, sobretot en episodis de pluja.
Serveis informatius de Mute.
Inma Brull, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar rebutja el projecte del Centre d'Experimentació i Proves de Tecnologia de Generació Eòlica. Un acord consensuat de tots els partits polítics s'oposarà a la instal·lació mitjançant l'aprovació en ple d'una moció i una consulta popular. Inma Brull.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha anunciat aquest matí que, en una decisió de consens de tots els partits polítics en representació municipal, rebutja el projecte Zèfir, que pretén instal·lar davant de la costa de l'Ametlla de Mar un centre d'experimentació i proves de tecnologia de generació eòlica. Un cop escoltada la postura de l'IREC, l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya, i acumulada tota la informació, tots els partits, CiU, PP, Esquerra Republicana i el PSC, han començat a elaborar conjuntament una proposta d'al·legacions per presentar dins el primer termini legal, que conclou el proper dimecres, dia 18 de gener. És la voluntat de tot el consistori fer-ho amb total consens i pensant únicament en el bé del poble. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
En estos moments, lo que puc afirmar és que després d'analitzar el projecte amb detall i seguint el guió que hem convocat amb tots els partits polítics representats, tenint tota aquesta informació, repeteixo, insisteixo, per unanimitat, decidim rebutjar el projecte i a la vegada encetar gestions en paral·lel perquè la Generalitat pugui retirar este projecte Zèfir davant de la nostra costa.
El proper dilluns, dia 16, a les 2 de la tarda, s'ha convocat una sessió plenària extraordinària per aprovar una moció de rebuig a aquest projecte i la realització d'una consulta popular vinculant perquè tots els ciutadans es puguin pronunciar lliurement sobre aquest projecte. És voluntat de tots els grups polítics amb representació a l'Ajuntament el defensar la postura que legítimament escolleixin els ciutadans i actuar amb conseqüència. Paral·lelament, s'han dut a terme diverses gestions amb alts càrrecs de la Generalitat per estudiar la possibilitat de paralitzar aquest projecte i no dur-lo a terme. L'Ajuntament s'assabentà el passat divendres 23 de desembre de la publicació per part de la Generalitat d'una concessió d'ocupació del domini públic marítimo-terrestre i d'autorització d'obres en zona de servitud de protecció al nostre terme municipal per instal·lar el Centre d'Experimentació i Proves de Tecnologia de Generació Eòlica. Aquestes obres consisteixen en la instal·lació d'una plataforma d'assajos en aigües interiors davant la costa per obtenir energia elèctrica mitjançant generadors eòlics fixes, ubicats en dos punts concrets, a 3 quilòmetres de la nostra costa i a una profunditat de 40 metres. Els aerogeneradors poden arribar a tenir una alçada de 180 metres i una potència màxima de 5 megawatts per generador.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L les vaques i els braus desapareixeran de l'illa dels bous després de més de 70 anys. És la decisió que ha pres la Generalitat després de conèixer la mort d'almenys 5 d'aquests animals, alguns en avançat estat de descomposició. L'alerta la van donar amb una trucada al 112 membres del Club de Rem de Tortosa que entrenen prop d'aquesta illa de l'Ebre i des d'una protectora d'animals en detectar la presència d'un dels cadàvers a la vora del riu. Els agents rurals, a instàncies del Departament d'Agricultura, ja van visitar l'illa per fer un informe sobre l'estat dels animals, tant dels vius com dels morts. S'enterraran els bous morts a la mateixa illa i es retirarà tota la població a la primavera. El director dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal, va deixar clar que la responsabilitat d'aquesta illa és del Ministeri de Medi Ambient, concretament de la Direcció General de Costes. Amb tot, la Generalitat ha decidit actuar-hi per acabar amb aquesta polèmica i traurà tots els animals de l'illa. Pere Vidal.
En aquests moments pareix que hi ha una problemàtica. La problemàtica és que hi ha un número encara indeterminat perquè, de fet, el cos d'agents rurals ara ha de fer informes sobre quants n'hi ha que estan morts i quan n'hi ha de vius. Suposo que la proporció de vius és molt més elevada que els que estan morts i a partir d'aquí prendrem una decisió de què és el que hem de fer. Inicialment, en l'informe a la mà, decidirem per un costat enterrar els que definitivament estan morts i els altres, els vius, els traslladarem quan les condicions climàtiques siguin millors, que serà aproximadament a la primavera, perquè el sistema de trasllat pot provocar en algun moment que aquests animals puguin patir i, per tant, serà a la primavera quan acabarem definitivament el tema, els traurem tots i s'haurà acabat el problema. Una vegada trets aquests animals, farem les analítiques pertinents i actuarem en conseqüència.
No ho tenen tan clar des de Anima Naturalis, protectora d'animals, que també va donar l'alerta quan van tenir coneixement que un dels animals morts estava a la vora del riu. La representant de la protectora a les Terres de l'Ebre, Laia Jorge, va reclamar al propietari dels bous o a la Generalitat que tragui els animals d'allí i els porti a un lloc amb millors condicions. Laia Jorge.
En una llanxa vam arribar a l'illa i vam veure que no només n'hi havia un, sinó n'hi havia quatre i un esquelet. Entre un d'ells era un vedell d'uns 6 mesos i bueno, els altres bous que estaven vius, que eren 14 bous, els vam trobar en males condicions físicament, estaven molt deteriorats. I ara no. Després ja el procediment que volen fer és sacrificar-los a tots, ja que el propietari dels bous no vol fer càrrec d'ells. Diu que està primavera, que no el poden traure i bueno, tot això ha portat ja un cúmul de problemes per aquests bous. I el que intentarem serà que no siguin sacrificats i que es pugui portar el tema d'una altra forma ja més humana possible.
L'illa dels Bous és una de les illes fluvials que hi ha al riu Ebre, ubicada concretament a aigües avall de Tortosa, a l'alçada de la pedania de Vinallop. Fa uns 70 anys, una família de ramaders de la zona van introduir els bous a l'illa fins que a l'any 1995 la Generalitat va requerir la retirada dels animals d'un espai classificat com a pein, on estaven prohibides les pastures. En aquell moment, el ramader Pedro Fumador, conegut com el Gernego, va negar-se a emportar-se'ls perquè era molt costosa la seva retirada, però ho va fer fa uns 7 anys, deixant només, a proposta del Parc Natural del Delta de l'Ebre, alguns exemplars per controlar el sotabosc. Aquests exemplars, on hi havia mascles i femelles, van criar i la població va incrementar-se sense que ningú controlés el nombre d'animals. Actualment, hi podrien viure prop d'una quinzena de braus.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que l'espai de respir d'Ulldecona ampliarà els seus serveis a partir del proper mes. A partir del dia 1 de febrer, la Fundació Ulldecona oferirà a la gent gran de la població i barris tota una cartera de nous serveis. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. Fundació Ulldecona és una entitat sense ànim de lucre que treballa per facilitar el desenvolupament sostenible, impulsar l'expansió econòmica i social d'Ulldecona i dels seus barris amb l'ànim d'ajudar aquells col·lectius d'especials dificultats. Entre les tasques socials que la Fundació porta a terme destaca l'anomenada Espai de Respir. Aquest és un programa d'atenció a les persones que pateixen malalties neurodegeneratives i d'altres malalties cròniques evolutives i de dependència funcional i planteja una intervenció global adreçada tant al malalt com al cuidador informal. Ara, i degut al gran nombre de persones que utilitzen aquests serveis per la tarda i a la demanda manifestada per alguns familiars i dels mateixos usuaris, aquest espai ampliarà els seus horaris d'atenció a partir del 1 de febrer. Aquest servei va dirigit a persones que es troben en fases inicials d'alguna malaltia neurodegenerativa i té com a finalitat mantenir el màxim temps possible l'autonomia personal. Tanmateix, els seus familiars o cuidadors poden rebre l'orientació i l'assessorament per part d'alguns dels professionals de l'entitat, treballador social, psicòleg, fisioterapeuta, etc. Des de l'Espai Respira es treballa amb grups reduïts de persones oferint atenció individualitzada gràcies a que les ràtios de personal són superior a les estipulades a la normativa dels centres de gent gran. En el centre, els usuaris estan sempre actius, realitzant activitats psicomotrius i socials, taller cognoscitius, també teràpies manuals i, a més, poden gaudir de servei de menjador, de transport, entre d'altres. Totes aquelles persones majors de 65 anys també poden utilitzar el servei de menjador amb menús casolans adaptats a les necessitats de cadascú preparats pel personal especialitzat amb horaris adaptats. L'entitat informa els interessats en rebre algun d'aquest servei que durant la primera setmana del mes de febrer s'oferirà la possibilitat de gaudir-ne de manera totalment gratuïta. Per això cal dirigir-se a les oficines on es troba ubicada la Fundació Ulldecona, a l'antic CAP del mateix municipi.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquesta temporada a Catalunya escoltaràs més que la nostra música, més que els nostres músics. A Catalunya menjarem com a casa, ens esglaiarem amb bandolers de llegenda, serem transgressors amb la música, ens posarem a casa dels músics o et descobrirem primer que ningú les novetats discogràfiques del mercat. Catalunya, un referent a la nostra programació, presentat i produït per Josep Roig. Catalunya és un programa que s'emet des de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre i que pots escoltar els dilluns a les 8 de la tarda.
Avui, des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa de que a Alcanar la Regidoria de Comerç organitzava amb motiu de les passades festes nadalenques una campanya de dinamització comercial sota el lema Sense anar més lluny, una campanya de la qual ara ja, amb les festes passades, ja es poden fer les pertinents valoracions. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, sense anar més lluny, era el lema d'aquesta campanya de dinamització del comerç local que durant les passades festes de Nadal i Reis s'impulsava des de la Regidoria de Comerç del nostre Ajuntament. Una campanya que, a més, tenia també el seu vessant solidari recollint donacions, o en este cas a benefici, de la restauració de l'ermita del Remei, afectada de greus problemes estructurals. Més d'un centenar d'establiments, comerç i restaurants s'afegien a aquesta iniciativa de la qual ara se'n passa balanç. Un balanç que als nostres micròfons oferia el representant del comerç d'Alcanar, Ramon Martí. L'escoltem.
Aviam, la primera cosa a dir, que a part de l'entorn, és que, com ja vam fer la presentació des dels comerços de la Federació de Comerç i dels altres que no pertanyen, l'opinió és que ha sigut una molt bona iniciativa per part de l'Ajuntament i, de fet, tal com recordàvem, és la primera vegada que es fa, de donar un suport, un reconeixement al comerç dintre d'una població que fins ara no se li havia donat. Llavors, la campanya, molt bé, doncs ha sigut una manera de promocionar-se fantàstica, com ha dit Miquel, no tan sols a través dels lletreros del Canal Ràdio, sinó a través de les xarxes, que doncs, ha sigut prou efectiva. Dit això, que la campanya ha estat molt bé, les ventes han funcionat doncs, cada un com ha pogut, però estem dintre d'un entorn. Jo penso que la molt bona notícia és que si no s'hagués fet, segurament hauria sigut pitjor. i d'aquesta manera doncs s'ha fet tot el que s'ha pogut i s'ha animat, i penso que a més d'això hi ha hagut un l'entorn ha millorat, ha sigut més agradable, i més quan se fa, que amb això hem estat d'acord molta gent, la majoria, quan en tot això a més al darrere no té un suport només cap al comerç, sinó a una entitat com és l'Ermita del Remei, que tothom te respecta i tothom té una consideració aquí al poble.
Cal dir que, a més, la campanya, a banda d'aquesta recollida de fons per a l'Ermita del Remei, que, per cert, seran entregats en un acte que celebrarà el proper dia 19 de gener, un acte d'entrega d'aquests diners recaptats a la Junta de l'Ermita del Remei. A més, la campanya incloïa també el sorteig de 10 sopars en 10 establiments, en 10 establiments de restauració del nostre municipi. 10 seran, per tant, les parelles que en podran gaudir. Els agraciats també, en aquest cas, en rebran els seus vals per anar a sopar en un acte que el nostre ajuntament se celebrarà el dia 20 de gener a les 7 de la tarda.
Serveis informatius de Mute.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que Roberto Olivan obri un espai de creació a Deltebre. Lluïsa Bertomeu.
El passat mes de desembre s'inaugurava a Deltebre l'Espai de Creació en Clave, una iniciativa del coreògraf i ballarí Robert Olivan, i que neix a partir de l'embranzida que el taller Deltebre Dansa ha donat al municipi i al Delta de l'Ebre com a espai de creació. Situat a les instal·lacions de l'antiga discoteca Mina, és un espai que s'ha reformat i s'ha convertit en un espai de creació sense límits. Les línies de treball d'Enclave s'organitzen a través de tres grans àrees. Enclave Formació, on s'ofereix un ampli ventall de cursos i tallers, hip-hop, dansa contemporània, yoga, circ contemporani, ball de saló, flamenc, tango. Enclave Niu d'Acollida, les instal·lacions de l'espai estaran obertes a companyies i creadors d'arreu del món per a que vinguin a desenvolupar les seues creacions al municipi. I, finalment, Enclave Sala Moviment, una espècie de sala alternativa que amb el temps oferirà una programació cultural estable oberta a qualsevol tipus de creació. El mateix Roberto Olivan ens explica què és Enclave.
Llavors, sempre la gent acabava preguntant sempre, i això tan bonic que estem vivint aquí, per què no ho fem més a sovint? Per què no ho fem a l'hivern? I això va començar a donar suport a aquesta idea que portava jo també fa temps, de tindre un espai privat, perquè sempre estem un espai privat per a fer creacions. Vaig anar de cap pensant que seria un lloc ideal per a que poguessin fer activitats, no només a nivell local, o sigui, per a fer classes, per a que tothom pugui entrar i conèixer més les arts escèniques, sinó per a convidar companyies estrangeres a que vinguin a treballar aquí durant l'any, de tant en tant, doncs una setmana, dues setmanes, el que sigui, sinó també fer representacions d'espectacles i altres coses i enriquir tot el que és el camp cultural de les terres també, que també ens toca.
Centenars de persones van aprofitar la festa d'inauguració per apropar-se i descobrir en què consisteix exactament això d'un espai de creació. Famílies senceres, petits, adults i molta gent jove van deixar-se sorprendre per la música en directe, les performances, les demostracions de dansa contemporània i flamenc o les escultures i quadres que ocupen la primera planta de l'espai.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre una nova sentència en contra del parc eòlic Coll de la Garganta, actualment en construcció a cavall entre la Ribera d'Ebre i el Priorat. El Tribunal Superior de Justícia anul·lava l'autorització del parc pel fet de que es va aprovar a través del pla especial a fi d'agilitzar el procés, segons van exposar ahir dijous l'entitat ecologista Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans. És la segona sentència que emet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a aquest parc. El setembre passat va emetre una primera sentència en la qual considerava que el parc envaïa una àrea de protecció d'ocells. Satisfacció al Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans en veure que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha donat la raó als dos recursos presentats. Ara demana que es retirin els molins construïts. Tal com va passar amb els parcs de la Serra del Tallat i la Serra del Vilobí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat els permisos per ubicar el parc del Coll de la Garganta als termes de la Torre de l'Espanyol, el Molà i la Figuera, tot i que està en plena fase de construcció. Segons ha informat el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, primer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar l'autorització del parc per motius mediambientals i ara l'ha tornat a tombar per manca de figura urbanística. L'advocat del Grup d'Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans i expert en medi ambient, Albert Calduc, expressava la seva satisfacció per haver guanyat els dos recursos i demanava que s'haurien de retirar els molins construïts.
Valorem molt positivament les dues sentències perquè entenem que entren al fons de l'assumpte i realment se pronuncia d'una forma clara i contundent. El tribunal el que fa és analitzar tota la documentació i critica absolutament la forma de tramitar i la forma d'aprovar aquest parc eòlic, perquè és que no és un sense sentit, no? Des dels dos aspectes, des de l'ambiental com des de la tramitació. I no només ho veurem positivament, sinó que el que farem és que respecti. I en aquest sentit demanarem que retirin tots els molins.
Segons ha exposat el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recull que un pla especial no és la fórmula adient per donar llum verda a un parc i es requereix d'una altra figura de plantejament més general i de majors garanties, en la qual el pla especial n'ha de ser un complement. Tal com va explicar l'entitat ecologista, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya finalment resol que no es pot utilitzar la figura del pla especial per alterar la qualificació urbanística de l'ús del sòl i estima la nul·litat de la figura de plantejament urbanístic. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es remet a la primera sentència que va emetre el setembre passat i en la qual ja deixava sense efecte l'autorització del parc eòlic, la tramitació del qual es remunta a l'any 2003. Tortosa reclama 5 milions de deute a les administracions superiors. Les administracions superiors deuen a l'Ajuntament de Tortosa més de 5 milions d'euros en aportacions i subvencions pendents de pagament. Així ho va explicar dimarts la regidora d'Hisenda, Matilde Villarroya, durant el seu pas per l'informatiu matinal Primera Columna. En aquesta línia, Villarroya va reconèixer que la situació de la tresoreria de l'Ajuntament de Tortosa no és gens bona, ja que el 30% dels ingressos municipals depenen de les transferències d'altres institucions, com ara la Generalitat o l'Estat. De fet, la davallada dels ingressos ha estat d'uns 2 milions d'euros. Però, a més, l'Ajuntament de Tortosa haurà de retornar la mateixa quantitat, 2 milions d'euros, al govern de l'Estat per un error de càlcul que es va produir en els anys 2008 i 2009. Segons la regidora d'Hisenda, tota aquesta situació perjudica l'Ajuntament en la gestió del pressupost i li està fent retardar uns mesos els pagaments als seus proveïdors de béns i serveis.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
El Club de Futbol Amposta ha convocat eleccions a la presidència de l'entitat després de l'anunci de dimissió realitzat per el fins ara president, José Luis Tarrazona, que deixa el càrrec després de 12 anys en el que l'equip de la capital del Montsià ha pujat diverses vegades de categoria, passant de la primera divisió territorial a la tercera divisió. Tarrazona va comunicar la seva decisió en una reunió realitzada fa 2 setmanes, en la que també van prendre part membres de la junta directiva i de la plantilla, i en la que el tresorer del club, Jordi Pérez, anunciava que prenia el comandament de les operacions en un intent de que el club trobés una sortida a la seva crítica situació econòmica. Jordi Pérez va prometre complir amb la majoria de compromisos econòmics adquirits i aquesta decisió va evitar un èxode de jugadors. Precisament, Pérez encapçala la única candidatura, fins ara, confirmada que es presentarà a aquestes eleccions. Del 26 de gener a l'1 de febrer s'obrirà el període de presentació de candidatures, la proclamació de candidatura serà del 2 al 4 de febrer i la celebració de les eleccions el proper dia 19 de febrer.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El nou centre esportiu d'Alcanar arrenca motors a partir del 16 de gener. El complex esportiu municipal La Fanecada enceta un període de preobertura de les seues instal·lacions amb un gran ventall de serveis, activitats i equipaments per al benestar i la salut dels seus usuaris. Després d'alguns anys treballant en el projecte, finalment Alcanar disposarà d'una instal·lació esportiva pública que aspira a ser un equipament de referència a nivell d'esport, salut i benestar. La instal·lació estarà gestionada de forma indirecta pel grup Serviesport i preveu obrir les seues portes el 13 de febrer. El període de preobertura s'iniciarà el 16 de gener i durarà fins al 13 de febrer. A partir del 16 de gener ja es podran realitzar inscripcions i beneficiar-se d'un descompte especial de preobertura del 50% a la matrícula.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.